Tot està escrit, i de fa temps. Fins i tot allò que acaba de passar, o que s'acaba de dir, o de no dir ni de passar. Com, que no us ho creieu? Colla d'incrèduls. Escolteu bé com ens il·lumina ara mateix el ministre d'Afers Filosòfics de l'Estat de Gràcia, Bernat de Déu.
Bernat de Déu, que aquesta setmana ens vol parlar de la mentida.
I doncs?
I la secció va més amb dedicatòria, perquè avui dediquem aquest breu espai de filosofia a una dona excepcional, a una autèntica màster de l'univers polític.
Hay constancia documental de mi matrícula en dicho máster realizada precisamente ante la unidad de posgrado de esta universidad en todas las asignaturas y por un total de 60 créditos. Y en el mismo documento también hay constancia documental del pago de dicha matrícula por...
La coneixeu, no? Us sona?
Brutal, brutal. Cris, passaran molts anys i no se superarà,
exacte,
això, eh?
De fet, la coneixeu molt més del que fins i tot ella voldria que la coneguéssiu, perquè ara sabem que aquesta persona, com molts de nosaltres, segurament com tots de nosaltres, és una mentidera, menteix. Perquè, en efecte, de documents sobre el màster no li faltaven. El problema és que els documents eren falsos, alguns d'ells falsejats o ordits amb el propòsit de mentir. Perquè, de fet, ara sabem una cosa molt curiosa, i és que et pots tenir un màster, de fet, perquè ella té un màster, i, de fet, al final de la secció farem una pregunta interessant, sense haver-lo fet. Per tant, avui parlem de la mentida.
La mentida nos ha unido, la que estamos los dos. Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós. Miénteme.
Uau, és que és bo aquest home. Sí,
és un grandiós.
Mare de Déu.
A més, ens va de conya la cançó aquest Miénteme. Què és això de mentir? Primer, perquè parlem molt de veritat i de mentida, no sé si exactament sabem què ens referim quan ho diem. Es pot viure sense dir mentides?
No.
O clar, diguem-ho al revés.
En comunitat, no.
En comunitat, no. Com seria un món on ens diguéssim tots sempre la veritat i només la veritat?
Existeix, es diu infern.
Jo ho faig bastant i no us ho recomano.
No, mira que malament ha anat.
Exacte, en general la vida m'ha anat molt malament. De fet, ens passa una mica com diu la lletra d'aquesta cançó, no? que tolerem la mentida perquè en el fons la mentida ordena les coses, ens permet anar tirant i ser hipòcrites ens ajuda a viure. Diu, miénteme porque así me harás saber que aún nos podemos entender.
Veu?
Grans veritats filosòfiques en les cançons dolentes.
Vaig llegir un article fa molts anys, una investigació que deia que diem una mentida cada 8 minuts. Però clar, és que com a mentida incluïa quan li dius bon dia a algú a qui en realitat no li desitges bon dia. Però clar, si filem tan prim...
Jo cada 8 minuts em sembla molt, eh?
Sí.
Sincerament. Em sembla un espai de temps...
Estàs mentint?
Perquè parles
poc. Estàs mentint mentre dius això? Em sembla molt?
Que tu ho fas cada 3?
8 anys.
8 anys. Li ha sortit un 8 minuts tant.
Ara pregunta'm, per exemple, si vull estar aquí ara.
Aquí. Com et trobes?
Bé, molt bé.
Val. Vols ser aquí ara
això
mateix?
També, sí, això
estic encantat de ser aquí, cada dia amb vosaltres.
T'interessa la secció del Bernat?
Sí, això sí. Això sí. Depèn del dia.
Aquesta sí.
A veure, què vol dir mentir? Perquè, clar, és de les coses que tots donem per sabuda, però no sabem verbalitzar. I com sempre faig amb aquesta secció, tirem de diccionari. El senyor Dieck, què diu? Diu que mentir és fer cientment, és a dir, fer voluntàriament una asserció, per tant, una frase o una expressió, contrària a la veritat, i dona un parell d'exemples. Menteix descaradament o és un home que no sap mentir. Altres diccionaris, com l'Oxford, que és un diccionari en anglès, diu que mentir és sostenir una declaració falsa amb la intenció d'enganyar. Per tant, hi afegeix una mica aquesta intencionalitat de la persona.
S'entén millor aquesta definició que la del Dieck.
Jo crec que sí, les definicions filosòfiques del Dieck no l'acaben d'encertar, per això he posat la de l'Oxford. Però, filosòficament, la definició que a mi m'agrada més la va fer un filòsof, l'Arnold Eisenberg, que va fer precisament un llibre sobre el tema de la mentida, que es diu The Ontology and the Ethics of Lying, és a dir, ontologia i l'ètica de la mentida, que diu, és una mentida, és una afirmació feta per algú que no la creu amb la intenció que algú altre tingui tendència a creure-hi. I a mi em sembla molt interessant aquesta definició, perquè les definicions que abans hem escoltat recalquen molt la intenció de l'emissor en dir alguna cosa que és falsa, és a dir, alguna cosa que sap que és falsa. Però aquí l'Eisenberg diu dues coses. Primer, insisteix en la creença, no tant en el factor de veritat, sinó que l'emissor creu que no és veritat, però també en el receptor. I això és una cosa que ens ataca directament a l'actualitat. És a dir, el problema no és només que l'emissor digui una mentida, que no creu allò que diu, sinó que el receptor de la mentida és igualment important. És a dir, que quan es menteix no només importa el mal moral que fa l'emissor, perquè mentir tots considerem que està malament, per dir-ho així, tot diem, els hi diem als nostres fills, no?
Sí.
No menteix, no diguis mentides perquè està malament, però sobretot l'important és com es rep aquesta mentida per part d'una persona o per part d'un col·lectiu. Això ens entronca directament amb els CDRs, no? Per exemple, quan es diu moltes vegades que una persona és terrorista, quan es diu, quan es fan fake news, etcètera, etcètera, no? Perquè hi ha un col·lectiu que la rep com si fossin veritat, no? Uh-huh. I aquesta definició, aquest canvi de que fa l'Eisenberg té relació amb la filosofia perquè a partir de finals del segle XIX, amb l'aparició de filòsofs que hem vist, de Nietzsche, de Foucault, la filosofia deixa de tendir a estar obsessionada, per dir-ho així, en cercar la veritat. Hem fet moltes seccions en la qual els filòsofs doncs, volen buscar una definició del que és verd, del que és feliç, per exemple. Quan tu creus que la felicitat és objectiva, doncs tens ganes de buscar la felicitat, doncs, a ocupar-se de com es construeixen les veritats i fins i tot de com es troben les veritats. I us ho explicaré amb dues cites que marquen pràcticament que ens hauríem de tatuar a la pell quan parlem de la mentida, de Nietzsche justament i de Foucault. Nietzsche diu, què és doncs la veritat? Nietzsche diu, és un exèrcit mòbil de metàfores, metonímies i antropomorfismes, és a dir, de recursos literaris. Diu, per dir-ho breu, una suma de relacions humanes que han estat disposades, transposades i embellides poèticament i retòricament i que després d'emprar-les moltes vegades semblen fermes, canòniques i obligatòries a un determinat poble. És a dir, Nietzsche està dient d'una manera molt poètica perquè realment és
una convenció.
És una convenció que des d'una falsia original, o més que des d'una falsia, des d'una indeterminació, diríem en pedantològica, és a dir, de valor de veritat, arriben per ús a ser veritat. És a dir, Nietzsche ens diu la veritat és una cosa instrumental, no pas essencial. Diu, les veritats, fixeu-vos que bé que escriu el puta, les veritats són il·lusions de les quals hem oblidat la naturalesa, metàfores que ja no tenen poder evocador, monedes que han perdut els seus rostres i que ara només tenen valor com a metall, no com a monedes. Preciós.
Wow, boníssim.
I l'altra cita és de Michel Foucault, que també n'hem parlat...
Estava pensant, perdona, ara que deies això de la convenció, bueno, estava pensant en situacions, però una de les clàssiques és la de l'ascensor. O sigui, si trobessis l'ascensor amb un veí, en general no vols parlar.
Exacte.
Si diguessis la veritat, diries, pues, callo i ja està. Però busques qualsevol manera o de parlar o de dissimular el no parlar.
Hem parlat moltes vegades en aquesta secció de les convencions de gènere, no? Vam parlar fa pocs dies parlant de l'educació, si no recordo malament, i dèiem que hi ha molts colors, moltes actes conductuals, moltes maneres de ser que estan associades a homes i que, o a dones, i que pensem que això és d'una forma natural. I no, això parteix d'una mentida original que s'associa a una forma biològica. Doncs això, per exemple, és un pensament típicament nietzscheà. Foucault va una mica més enllà en aquest pensament de Nietzsche i entronca amb una cosa que, vaja, ens toca, és de plena actualitat. Diu, la veritat és una noció que es produeix, fixeu-vos sempre aquesta insistència en el valor de veritat com una invenció, sempre sota formes de coerció, és a dir, de violència, i que s'expressa en determinades formes de poder. I fixeu-vos que interessant el que diu Foucault. Cada societat té el seu règim de veritats. Això és, els tipus de discurs que accepta i que té com a veritables, els mecanismes i les instàncies que et permeten distingir allò que és veritat i és mentida, i sobretot els mecanismes, i aquí hi ha la bomba, realment aquest és un altre gran escriptor de la filo, que té una societat per sancionar la mentida i també per enaltir a qui té el dret de dir la veritat. És a dir, Foucault entronca perfectament en això que estem vivint ara, quan, per exemple, parlem dels CDRs i el terrorisme. Hi ha algú que té el dret a nominar, adjectivar algú com a violent. I això és una creació de veritat, per molt que fàcticament sigui mentida. Tant Foucault ens està parlant justament dels nostres dies. És a dir, no importa tant el que és veritat fàcticament com la capacitat de veritat que a través ens està dient Foucault. Fixeu-vos que parla Foucault de formes de coerció. Diu, Foucault sempre diu, quan hi ha una creació de veritat, vam parlar, per exemple, recordeu quan vam fer la història de la sexualitat de Foucault, no?
Sí.
Com certs comportaments s'associen a certes formes de sexualitat. Doncs per Foucault sempre aquesta creació de veritat té un acte de violència. Llavors, tot això que parla...
És que em fas ballar el cap i em fas pensar coses.
És la idea de la secció.
Sí, perfecte. No, estava pensant, la forma de coerció. Fixa-t'hi que mai estem segurs que l'altra persona diu la veritat. És més, moltes vegades, encara, això es veu molt en parella o amb amics,
li preguntes X cosa, m'estimes? Sí, però de veritat, eh? O sigui, no hi ha manera que sàpigues que l'altre t'està dient veritat o mentida.
Bueno, i també...
Acceptem tant que diem mentides constantment que quan demanes la veritat l'has de demanar dues vegades. Perquè ja passa poques vegades.
Però és que la manera de preguntar-ho ja és molt violenta.
Exacte, i és una forma de coerció.
Estàs,
digue'm la veritat, m'estimes?
Estàs posant a l'altre... és a dir, li estàs demanant que el seu judici sobre tu s'adapti a una forma que és la idea que tu tens de l'amor. Clar, qui sap si l'altre t'estima a la seva manera.
A una altra manera, clar.
A una altra manera. I en certa manera, tu estimes dels altres també la forma que tenen ells d'estimar-te, que no és la mateixa amb la qual t'estimes tu o no t'estimes tu.
Però imagina que l'altre contesta, sí, t'estimo, a la meva manera. Dius, sí, home... Doncs pues me'n vaig.
Bueno,
però no, jo vull que m'estimis a la meva, no a la teva.
Però és que l'altre només té la seva.
Ja, però no vols sentir-ho, saps?
Llavors, clar, tot això, tot això que entronca amb això, amb l'amor, amb la retòrica, amb la manera com ens diem les coses, com ens diem la veritat, i la producció, la màquina de producció de veritats entronca amb el tema de les fake news i d'una paraula que ara hem entès o que hem ens hem acostumat a dir de moltes vegades quan parlem d'actualitat, que és el tema de la postveritat. Això que anomenem postveritat, que té el seu correlat en periodisme en el món de les fake news, és un debat bastant antic, els filòsofs ja portem temps barallant-nos-hi, i un dels seus moments àlgids va ser un llibre que va sortir l'any 2005,
boníssim,
titulat On Bullshit.
Boníssim.
Que és un llibret, de fet és un article llarg,
una meravella,
del professor de filosofia analítica Harry G. Frankfurt. És un llibre que es va traduir a l'espanyol malament, perquè es tradueix sobre la mentira, i que als Estats Units, a més, és un llibre bastant famós perquè va ser un autèntic best-seller. Dic mala traducció perquè la traducció espanyola o catalana, pel que faria el cas, és problemàtica, perquè bullshit, que en anglès, ja sabeu que en anglès vol dir excrement boví, però és una manera de dir, no exactament una mentida, sinó allò que podríem traduir com a xerrameca, mandanga, o amb meravelloses paraules espanyoles, pamplines, camelo, camama, habladuries, és a dir, una sèrie de coses, afirmacions, teories, creences que, a pesar de ser irrellevants, falaces, això, infundades, xerrameca, es proposen convèncer. De fet, els argentins, si tenim oients argentins, que segur que els tenim, que són filòsofs per naturalesa, tenen una paraula que refereix justament a això, que és sanata. Quan tu estàs fent una sanata, vol dir que estàs fent un pur parler, una xerrameca, però amb intenció de colar-la com a veritat.
Jo en castellà em quedo amb camelo, que no sé si en català
camelo
estaria ja acceptada.
Camelo?
Camelo
jo parlo. Camelà, jo
perquè
parlo.
Ve del calor, això. Exacte. Ve del gitano.
Camelà. Sí.
Bueno, però camelà...
Camelà és boníssim.
Amb això sóc poc purista del català. Jo crec que si hi ha paraules...
No, i diria que està acceptada, em sembla. Ara ho mirarem.
Llavors, el Frankfurt, aquell llibre, que és molt interessant, es pregunta per què hi ha tanta gent que camela i convenç en els nostres dies, val 2005, però val per ara, amb molta xerrameca, on tothom té un màster, per dir-ho així, vaja.
Sí.
I també s'ocupa de saber si hi ha alguna diferència, finalment, entre el camelà i mentir. Fa poc hem tingut un exemple de l'actualitat i d'una persona que tots coneixeu que ens va fer una petita teoria que s'aplica perfectament al llibre de Frankfurt.
Tampoc exagerem la declaració d'independència del 27 d'octubre. Per mi l'error està en exagerar una cosa en la qual ja des d'aquí mateix se li havia de donar un caràcter, que és el que va tenir. En el món de la política, no confongui la mentida amb l'exageració d'una posició.
És grandiós, el tall. O sigui, aquest tall val per moltes tesis doctorals i segurament emprenyat molta gent. Clar, exagerar, envellir, el que està dient el president 129, per si no l'heu reconegut, és mentir. Doncs la conclusió que arriba a Frankfurt, que és molt preocupant, però la veritat és que va tenir bastanta vista, seguint el tema de les definicions que dèiem abans, diu que mentre el mentider en el fons té una relació amb la veritat, és a dir, té un patró d'engany perquè sap quina és la veritat, per amagar-la, justament, per dir-ho així, s'ocupa de la veritat, li importa, el que podríem dir el camelador, el bullshitter, per dir-ho així, l'exagerador, per aquí tindríem el tall del president Mas com un exemple brutal, es mou més enllà de tota distinció entre el bé i el mal. Diu, per això, el bullshitter, diu a Frankfurt, és algú que no té responsabilitat moral. Ho diu ell mateix, fixeu-vos en aquesta cita. Diu, el camelador no està del cantó d'allò vera o del cantó d'allò fals. Els seus ulls no es troben en l'àmbit dels fets, com els ulls d'un home honest o d'un mentider s'hi troben, perquè el seu interès es troba només en persuadir amb allò que diu. Se li fot si allò que diu o allò que vol descriure s'ajusta a una realitat concreta. només agafa o exclou fets per ajustar-se al seu propòsit. Això no vol dir que el seu discurs sigui anàrquic, sinó que no s'ajusta mai a com són les coses, per molt que fins i tot les coses són com ell pugui arribar a dir. És a dir, el bullshitter, l'exagerador, s'ocupa només de persuadir, és a dir, seria un retòric exagerat, per dir-ho així. Si allò que està dient és una mica el que diu el president Mas, el president Mas seria un bullshitter aquí, perquè diu, escolti, quan jo parlava dels 18 mesos de l'aplicació de la República, tothom ja sabia que jo estava parlant d'una manera retòrica.
Va ser que no.
Va. Llavors, és molt curiós perquè el Frankfurt ho compara amb el triler, amb la metàfora del triler. Diu, el triler, en el fons, aquell senyor de les boletes,
sí, sí,
no t'enganya, perquè tu hi vas, i ell, evidentment, t'enganya perquè t'està fent un truc, però la majoria de gent que va als trilers
ja sap que,
serà enganyada. Per tant, el Frankfurt diu que, fent un ull sobre la societat del futur, diu, escolteu, en el fons, el trilerisme, aquesta noció on la veritat i la mentida no existeix, serà un fet fonamental. Després, molts teòrics han dit que, en el fons, això ens passa perquè tenim poca cura de la veritat. Però jo crec que un dels factors, i jo crec que això entronca molt amb el tema de la Cifuentes, això en podem parlar fins i tot un altre dia, és que estem tan acostumats a fer ficció de nosaltres mateixos pel nostre individualisme,
sí,
que estem molt acostumats a que no les nostres mentides, sinó les nostres bullshits, podríem dir, allò que expliquem... Has posat abans l'exemple perfecte. Quan dos parelles, per exemple, s'expliquen com es van conèixer... Estan explicant sempre, no troles, sinó una ficció de com es van conèixer. Te'n recordes que ens vam trobar en aquella cantonada per casualitat i llavors tu em vas mirar? Tot allò és mentida, però és veritat. És bullshit. És una ficció envellida. Llavors, estarem disposats nosaltres, que és per mi la veritat del cas Cifuentes, a oblidar aquesta ficció que forma part de nosaltres? I acabo amb una pregunta que és el que més m'ha agradat d'aquesta història del cas el Cifuentes. Cristina Cifuentes, jo estic segur que ella creu que té un màster. Estic absolutament convençut. És a dir, si jo la tingués davant i li preguntés, estic segur que sense cap mena de cinisme, ella ens diria, sí, sí, jo tinc un màster.
Perquè l'ha pagat.
El té. O sigui, el nivell de ficció de Cristina Cifuentes forma part de Cristina Cifuentes. De fet, amb ella, que el màster fos real, li és absolutament igual. Ella el que volia era tenir un màster. I efectivament, el té. Falsificat, diguéssim, de manera immoral, però el té. I això és el que us volia explicar. Edició. Per cert...
Què passa, doctor?
Que abans hem començat a cantar cançons. La setmana que ve podríem fer una secció sobre per què hi ha músiques que se'ns colen a dins el cap.
Sí, senyor.
Per favor.
Perquè hi ha un llibre preciós d'un filòsof de la música, un col·lega, el Peter Zendi, que es diu The Jukebox, és a dir, la caixa juniora, les jukebox, sí, 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 en aquelles caixes, que estudia el fenomen de per què hi ha cançons que no ens les podem treure al cap i utilitza una cançó de la Kylie Minogue i l'analitza filosòficament, que és aquella del I Can Get You Out of My Head, que és una cançó que parla sobre les cançons que s'enganxen.
Carai.
Doncs ara que se'ns enganxi per marxar, el Chinito Pescando. Ara.
No, ara no.
Un Chinito,
ara
pescando.
Sí,
un Chinito Pescando.
Un Chinito Pescando.
Gràcies, Bernat.
A vosaltres, guapos. Bon cap de setmana. Estat de Gràcia.